Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La policia municipal reforçarà la vigilància per garantir el compliment del toc de queda en vigor des d'aquesta nit passada. El seu dispositiu comptarà amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, la Creu Roja, Protecció Civil i els agents rurals per arribar a tots els punts de la ciutat. En la primera nit, el cos policial sabadellenc ha identificat 7 vehicles durant el control instal·lat a Plaça Espanya. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, fa una crida a la col·laboració ciutadana recordant que vindran setmanes dures.
Doncs que ens venen unes setmanes molt i molt dures i, per tant, des d'aquí doncs, demanar i tornar a apel·lar de nou en aquesta responsabilitat i en aquesta persistència personal i col·lectiva.
A les 8 hi ha convocada una mobilització contra el toc de queda i contra la privatització de la sanitat a Plaça Sant Roc. Ingressa a presó un sabadellenc acusat d'haver matat la seva parella aquest mes d'agost a la ciutat, una mort que inicialment s'havia atribuït a un suïcidi. Per rebutjar aquest nou feminicidi, el 7è que registra Catalunya en el que portem d'any, a aquesta hora hi ha convocada una concentració a Plaça Sant Roc. En el Notícies Vespre connectarem amb el nostre company Aleix Graell, que està seguint la mobilització. Avui també us explicarem que la Junta de Govern ha aprovat 8 dels projectes urbanístics més importants del mandat perquè es puguin començar a executar durant el 2021. En total s'invertiran prop de 13 milions d'euros, una xifra que dinamitzarà l'economia sabadellenca en un context complicat. Entre els projectes més destacats hi ha el Portal Sud, la urbanització del Parc del Nord i la creació del Jardí Urbà de Campoamor. El repassarem a continuació. I en esports, el Sabadell ha trencat la ratxa de 5 derrotes seguides a la Lliga Smartbank. En l'enfrontament d'ahir contra el Real Zaragoza, els arrequinats van aconseguir un empat 0-0, sumant per primer cop des de l'ascens a segona. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes, com vam començar a baixar des de divendres, i sembla que seguiran així. Comentem amb el Sergi Gallego quina és la previsió de cara a les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'observa precipitació al quadrant nord-est, acompanyada de tempesta i calamarsa a causa d'una pertorbació que afavoreix la inestabilitat. En general, els xàfecs són d'intensitat entre feble i moderada, i és possible que siguin puntualment forts. A la resta, predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tret del Pirineu, on estarà molt ennuvolat o cobert, amb la possibilitat de precipitació feble amb una cota al voltant de 1.400 metres. Pel que fa demà, la nuvolositat s'anirà fent menys abundant i compacta amb el pas de les hores i s'imposarà l'ambient assolellat, tot i que creuaran bandes de núvols alts i mitjans. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta i voltarà entre 17 i 21 graus, semblants a les d'avui. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2,5 km, concretament a Sant Quirze per anar cap a Manresa. També hi ha problemes a la B30, 1 km de retencions a Barberà en sentit sud, i també a Barberà, però en aquest cas a la P7, 2 km de cues també en sentit sud. Passen 4 minuts de les 7. Carrers buits. Així s'ha viscut a Sabadell la primera nit amb el toc de queda en vigor. Una imatge que ens trasllada al mes de març passat en ple confinament. La restricció de la mobilitat nocturna, que va de 10 de la nit a 6 del matí, es mantindrà almenys durant els pròxims 15 dies amb la idea d'intentar reduir els contagis de coronavirus a la ciutat, que continuen disparats. Durant aquest període i mentre duri l'estat d'alarma, la policia municipal intensificarà la vigilància i els controls per garantir que es compleixen les limitacions. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El toc de queda ja és una realitat i els sabadellencs en són conscients. Durant la primera nit amb la mesura en marxa, els carrers de la ciutat han quedat completament buits. De fet, en el control que la policia municipal va instal·lar ahir a la nit a la Plaça Espanya, només es van identificar 7 vehicles per informar-los de les noves restriccions i es va denunciar l'ocupant d'un turisme per viatjar sense mascareta amb una altra persona no convivent. Al marge del reforç de la presència policial al carrer, que es mantindran els pròxims dies, també continua en marxa el dispositiu conjunt entre l'Ajuntament de Sabadell i Creu Roja, centrat en la sensibilització. un dispositiu que ja ha arribat a 134 persones a través de 38 intervencions, durant les quals s'han lliurat 18 mascaretes.
El toc de queda s'aplicarà durant 15 dies, però la mesura podria allargar-se si els casos positius no comencen a baixar en els pròxims dies. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que per cert també està confinada, ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per frenar la corba.
Ens hem de cuidar nosaltres mateixos, hem de cuidar a la resta, evidentment col·lectivament i en aquest cas doncs, com a administracions públiques ens toca una part molt important doncs, d'aquesta feina des de l'Estat, la Generalitat, les administracions locals, però també crec que no seríem sincers si no diguéssim a la gent doncs, que òbviament també hi ha una part de responsabilitat individual i que dependrà en gran mesura doncs, també d'aquesta responsabilitat individual que ens en puguem sortir més fàcilment d'aquesta greu crisi sanitària, però que també, òbviament, és una crisi social i econòmica que entre tots i totes puguem tirar endavant.
També ha confirmat, Karen, que el Comitè d'Emergència sobre la Covid-19 s'ha reunit de nou avui per analitzar el context actual i valorar les últimes mesures imposades per l'Estat i la Generalitat.
Avui hem convocat ja un comitè d'emergència de Covid a primera hora del matí, on hem pogut doncs, dur a terme diferents valoracions, diferents dispositius doncs, que han d'ajudar a poder també doncs, contribuir a aquesta situació, no? Des de temes policials, a temes socials, a temes, òbviament, també sanitaris d'ajuda i, per tant, doncs, també preocupar-nos d'això, sobretot perquè la maquinària de l'Ajuntament no pari, per tant, doncs, perquè puguem sumar també des del món local en aquesta cursa per intentar frenar aquestes dades.
L'alcaldessa de Sabadell ha reconegut que venen setmanes molt dures i ha demanat persistir per superar la segona onada de la pandèmia. També ha demanat als governs espanyol i català que tinguin en compte els ajuntaments a l'hora de prendre noves decisions.
El toc de queda, però, no convenç a tothom. La CUP i altres organitzacions de l'esquerra independentista han convocat una concentració a partir de les 8 a plaça Sant Roc per protestar contra la mesura i demanar més recursos per a la sanitat pública. Els anticapitalistes creuen que les retallades no es poden contrarrestar amb més policies als carrers per controlar la mobilitat. En canvi, per a l'advocada especialista en dret públic, Sandra Burgos, el toc de queda està completament justificat per la situació sanitària. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Donat el nivell d'alarma, que quasi estem a 800 punts, que els hospitals comencen a saturar, doncs em sembla una mesura doncs, que és necessària. Bàsicament perquè s'ha de limitar això que dèieu abans, no? Doncs aquestes relacions socials nocturnes, quan tots ens distendim, potser doncs, aquests botellones que es veu una miqueta massa i llavors doncs, el tema de la distància social i de les mascaretes doncs, queda una miqueta enrere. Sí, limita la llibertat de circulació nocturna dels ciutadans, però entenc que en aquest cas estaria justificat.
Les multes per incomplir aquestes limitacions van dels 600 als 3.000 euros en funció de la gravetat de les infraccions. I mentre van endurint les mesures per evitar contagis, també s'estan fent passos des de Transports Urbans de Sabadell per donar més tranquil·litat als seus usuaris. Concretament, des d'avui s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei. Serà entre la 1 i les 3 de la tarda, com explica el gerent de Transports Urbans de Sabadell, Xavier Canyades.
L'objectiu dels reforços és evitar càrregues elevades en els autobusos, que la gent tingui una percepció d'una seguretat superior a la que tenen actualment i anirem observant, com estem fent fins ara, l'evolució de les càrregues i del servei per veure com l'anem adaptant. Diguem-ne que els propers dies, tot i que s'espera una presència inferior d'usuaris, reforçarem el servei per tenir una major percepció de seguretat.
Es tracta d'uns reforços que des d'avui s'apliquen a la 1, 2 i 3, com dèiem, però que ja s'han vist també en altres línies del servei. Tot plegat el dia que el Taulí ja ha superat la barrera psicològica dels 100 ingressats per Covid-19. Segons les últimes dades facilitades per la Corporació Sanitària, ara mateix hi ha ingressades 105 persones per aquesta malaltia, 21 de les quals es troben a la unitat de cures intensives. Tot plegat després que aquest cap de setmana s'hagin registrat 23 ingressos nous i s'hagin confirmat 23 nous diagnòstics. Des de divendres, a més, ha mort una persona per coronavirus a l'Hospital de Sabadell. Són dades que ens arriben coincidint amb les conclusions d'un nou estudi on ha participat el Taulí sobre els col·lectius més afectats per Covid-19. Després de fer un seguiment de 1.500 pacients d'arreu del món, s'ha comprovat que els majors de 70 anys han patit més el coronavirus quan ja tenien elements de fragilitat. La mortalitat a la unitat de cures intensives en els majors de 70 anys afectats per Covid-19 és del 40%. En canvi, si es tracta de persones fràgils, el nombre de pacients que no superen la malaltia al cap de 30 dies d'ingrés puja fins al 60%. El doctor Antoni Artigas és qui ha coordinat l'estudi al Taulí.
I el que vam veure és que la supervivència global va ser del 60%. És a dir, que es va morir el 40% d'aquests malalts. Malalts amb Covid greu que ingressaven a intensiu. D'aquests, els malalts fràgils van ser el 40%, però aquests malalts es van morir el 60%. O sigui que hi havia una relació clara entre la fragilitat que tenen aquests malalts i el seu pronòstic.
El doctor Artigas remarca que aquest estudi és una eina més perquè les famílies i els doctors analitzin en cada cas si cal que un pacient ingressi a la unitat de crítics. Ara la investigació, que ha estat coordinada per la Societat Europea de Cures Intensives, ha estat enviada a la revista Lancet per la seva acceptació i publicació.
Notícies vespre.
Però hi ha moltes altres informacions d'àmbit més general que fan referència a la pandèmia. La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha reunit amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. La consellera ha defensat davant d'Illa que el govern sempre ha pres les decisions que ha cregut convenients per intentar frenar el virus i li ha transmès que així ho continuarà fent. També li ha demanat que no entorpeixi aquestes decisions. Vergés li ha reclamat que el govern espanyol posi a l'abast dels ciutadans totes les ajudes econòmiques i socials que tinguin. D'altra banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha admès que una de les opcions que hi ha sobre la taula és el confinament del cap de setmana.
És un escenari que hi ha sobre la taula, perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, doncs, anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. Tenim unes dades que són dolentes, tenim unes dades que són preocupants. Comencem a tenir una tensió important en el sistema sanitari. I, per tant, haurem d'anar prenent totes aquelles mesures que redueixin la interacció social, sense arribar, en la mesura que sigui possible, al confinament total. Hem d'evitar el confinament total del mes de març, a no ser que sigui estrictament necessari i que sigui l'única opció que puguem aplicar.
La també portaveu del govern ha criticat el decret d'estat d'alarma del govern espanyol perquè el considera insuficient. D'altra banda, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de Covid-19 és de 2.897, 1.351 més que els declarats el dissabte passat, segons dades actualitzades per Educació. Això significa el 4,02% del total. I d'altra banda, el Consell de la Unió Europea ha decidit reduir al mínim necessari les reunions presencials a Brussel·les per l'augment dels casos de Covid-19 a Europa i especialment a aquesta ciutat, una de les àrees més afectades per la segona onada. Segons ha anunciat el portaveu de la presidència alemanya de torn, Sebastian Fischer, la presidència alemanya aplicarà encara més precaució a l'hora d'organitzar reunions físiques en aquesta ciutat. Nova víctima de la violència masclista. La investigació policial ha conclòs que la mort de Yolanda Zamorano Álvarez no va ser un suïcidi, com es creia en un primer moment, sinó un homicidi. Amb aquesta nova víctima ja són 7 les dones que han perdut la vida per culpa de la violència masclista a Catalunya en el que portem d'any. I per mostrar el rebuig a aquesta nova víctima, entitats feministes han convocat una concentració a les portes de l'Ajuntament que havia de començar a les 7. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Quin és l'ambient de la plaça Sant Roc?
Doncs ara mateix ens trobem el que és el minut de silenci dedicat a la Yolanda, que les entitats feministes, com bé deies, han volgut convocar per demostrar un cop més el rebuig a la violència masclista, que defineixen com a estructural, que és matar a les dones pel fet de ser dones i que s'ha d'erradicar. Per això han fet aquest minut de silenci on hi ha un centenar de persones. No són les úniques, perquè també Comissions Obreres ha volgut mostrar el seu suport La Iolanda, en aquest cas, ja ha volgut criticar que ha volgut mostrar el seu rebuig a la violència, encara que avui s'exerceix contra les dones pel fet de ser dones, i s'ha sumat també a la demanda que els poders públics reconeguin la lluita dels drets de les dones per erradicar aquesta violència. Per això, Karen, aquesta no és la primera concentració del dia. Al migdia, a les 12, els representants dels partits polítics i els familiars de la Iolanda Zamorano també s'han concentrat a la plaça de Sant Roc amb la pancarta Sabadell sense violències masclistes. Escoltem Marta Morell, segona tinenta d'alcaldessa i responsable de l'àrea de feminisme.
Quan et trobes en situacions dures com les d'avui, són més necessàries que mai totes les polítiques que fem de prevenció i de sensibilització sobre la violència masclista. Tenim molt a fer, ha quedat patent avui i per desgràcia ho estem vivint cada dia a la nostra societat, però l'Ajuntament no pararà de fer prevenció i sensibilització.
Aleix, com és que ara s'ha descobert que es tracta d'un crim masclista?
Tot va començar el 2 d'agost, quan a quarts de 6 del matí la policia va rebre l'avís d'una dona morta al carrer de Balari. En traslladar-se fins al domicili, hi van trobar el cos de Iolanda, que presentava senyals de traumatismes. I és aleshores quan la unitat d'investigació va obrir un expedient per esclarir els fets. I després de dos mesos, la investigació ha revelat que ara és un nou crim masclista. Per això els Mossos d'Esquadra van detenir la seva parella, el veí de Sabadell de 25 anys, com a presumpte autor del crim. L'home va passar a disposició judicial divendres i es troba ara en règim de presó.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La Junta de Govern Local ha aprovat avui 8 projectes urbanístics de la ciutat per avançar-ne els tràmits. L'objectiu és garantir que les inversions de prop de 13 milions d'euros arribin el més aviat possible en el context actual. Tots els projectes es començaran a executar l'any que ve i estaran enllestits abans que acabi el 2022. Es tracta de projectes repartits per diferents punts de la ciutat que volen transformar-la tant urbanísticament com en nivell de qualitat de vida. Així ho ha expressat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Una millora doncs en la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques, però també una millora doncs per l'activitat econòmica de la ciutat, doncs que creiem que en aquests moments agafa molt més valor, vale? Per tant, projectes doncs d'una gran rellevància, que a més ens han permès incorporar aquests elements doncs de naturalització que tant volíem. Per això hem revisat tots els projectes, perquè eren en alguns casos doncs projectes molt durs, que creiem que no responien a les necessitats que en aquests moments tenim.
El projecte més destacat per inversió és el de l'anomenat Portal Sud, amb una inversió de prop de 5 milions i mig d'euros, dos dels quals aportats per la Diputació de Barcelona. Les obres, que arrencaran la segona meitat del 2021 i estaran enllestides la segona meitat del 2022, han de construir un accés directe des de la C-58 a la Gran Via. D'altra banda, el tamany no importa, totes les empreses s'han de digitalitzar. Així ho creu Josep Roca, president de la Fundació per la Indústria, qui assegura que ara ningú s'ha de quedar enrere i menys encara en el context de la pandèmia. L'entitat ha iniciat avui un cicle de jornades per potenciar la indústria 4.0 a les petites i mitjanes empreses catalanes i per això posa en contacte les grans amb les pimes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és transferir expertesa i coneixement en la tecnologia 4.0. Roca recorda que quan es parla de petita i mitjana empresa, aquesta representa el 95% del teixit empresarial i considera que cal determinació per part dels empresaris. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
A totes les empreses, per petites que siguin, aquest pas s'ha de fer. S'ha de fer cal fer-ho amb determinació des de bon, des de primer, és el lideratge de la persona al cap de l'empresa. Ell ha d'estar mentalitzat, per petita que sigui, que aquest pas cal fer-ho i s'ha de tirar endavant.
La Fundació per la Indústria ja va iniciar fa un parell d'anys el pla de sensibilització cap a la PIME perquè es digitalitzi. Pretén que relacionin companyies de diferents mides i es creï un clima de negoci. L'organització ha previst dues cites més abans d'acabar l'any, els dies 23 de novembre i 16 de desembre. Els programes de gestió que permeten la digitalització s'han accelerat a causa de la pandèmia, que ha forçat l'entrada del 4.0 per seguir funcionant. Roca explica que hi ha recursos econòmics europeus pensats per la sostenibilitat i la digitalització, però lamenta que els projectes que ha de presentar el govern espanyol per aconseguir el finançament no estan redactats.
Però infraestructures no només vol dir carreteres o trens, també vol dir estructures comunicatives per fer la digitalització i la indústria 4.0 més factibles. Em sembla, i és una percepció personal, que Espanya no té ben fets els deures encara per destinar, repeteixo, aquesta ingent quantitat de cèntims que estan a disposició.
Roc alerta que Europa assigna els recursos als estats i no pas a les regions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En l'àmbit cultural se suspèn el concert d'Ovella Chau previst per aquest divendres 30 d'octubre al Teatre de la Faràndula de Sabadell. La raó és la prevenció contra la Covid-19. El conjunt musical i l'Ajuntament de la ciutat estan treballant conjuntament per tornar a trobar una data per oferir aquest concert de cara ja a la primavera del 2021. Ben aviat s'anunciarà el retorn dels diners de les entrades d'aquest concert, que es farà pels mateixos canals per on s'ha adquirit aquesta entrada. És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, avui molt marcada per la política i per l'àmbit judicial alhora. Comencem parlant de Junts per Catalunya, que ha suspès de militància el seu portaveu Eduard Pujol per un presumpte abús sexual. En una roda de premsa, la presidenta de Junts, Elsa Artadi, ha explicat que s'ha actuat d'urgència per uns fets molt greus. Segons el seu testimoni, ahir ho va saber el secretari general de la formació, Jordi Sánchez, que hauria pres la decisió de suspendre el de militància i obligar-lo a deixar l'acte del Parlament. D'altra banda, Aragonès reclama al govern central un pla de rescat urgent pels sectors més afectats pel coronavirus. El vicepresident econòmic en funcions de president ha fet aquesta crida després de la reunió de presidents autonòmics i amb la presència a Barcelona de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Segons ell, no és suficient que les comunitats gestionin el 50% dels fons europeus i reclama que calen noves mesures en l'àmbit fiscal per combatre la segona onada. L'extresorer de Convergència Democràtica, Andreu Viloca, ha negat que existís cap finançament irregular del partit mitjançant el blanqueig de les donacions d'empresaris. Ho ha apuntat a l'Audiència Nacional assegurant que no tenia cap coneixement d'aquesta realitat mentre era responsable financer de la formació. En aquest sentit, ha assenyalat l'aleshores secretari general Artur Mas com a responsable de les qüestions econòmiques. I precisament Mas ha assumit davant del jutge del 3%, que va ser ell qui va proposar Daniel Osàcar com a tresorer de Convergència. Mas remarca que era competència del secretari general del partit proposar-ho i que el Consell Nacional de la Formació va ratificar la decisió. D'aquesta manera desvincula d'aquest nomenament l'exgerent Germà Gordó. I partits i govern d'Andorra signen un pacte per negociar conjuntament un acord d'associació amb la Unió Europea. L'executiu andorrà espera tenir més força per negociar amb Brussel·les una nova relació comercial. Des de l'oposició andorrana, però, recorden que el 2016 ja es va signar un pacte similar i creuen que les negociacions van acabar amb un impàs. I acabem amb una notícia d'àmbit més general. Xile aprova canviar la Constitució amb un suport de gairebé el 50% dels vots. El govern xilè canviarà la Carta Magna de Pinochet després d'obtenir el 78% dels vots a favor. Els partidaris del sí en el referèndum consideren que la Constitució del 88 és la causa de les greus desigualtats socials que hi ha al país. El pròxim pas es farà a l'abril, quan es triaran els ciutadans que hauran de redactar la nova legislació i després es portarà a votació. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ja té el primer punt de la temporada. Acostat, però finalment a la sisena va ser la bona perquè els d'Antonio Hidalgo sortissin amb alguna recompensa del joc plasmat sobre la gespa. Això sí, el 0-0 d'ahir a Saragossa també va tornar a mostrar la falta d'encert de cara a porteria, però en defensa pas endavant dels arlequinats que per primer cop no van encaixar cap gol. Aquesta fita va coincidir amb el debut al futbol professional de Pedro Capó, qui a més ahir va lluir el braçalet de capità.
Vam posar uns fonaments no molt, molt importants, que és la solidesa defensiva, i a partir d'aquí, del zero, sempre estarem més a prop de guanyar, no? És a dir, ja veiem el complicat que és fer gols, i si a més et fiquen, doncs n'has de fer més complicat fer-ne, i a més ara en aquest tranc que ens està costant, doncs hem d'intentar que amb un n'hi hagi suficient.
En canvi, l'assignatura pendent continua sent la porteria rival. Ja són 520 els minuts sense fer cap gol, tot i les clamoroses ocasions generades. A la primera meitat, una doble ocasió de Guruceta i un de Barrena va ser salvada pel porter Cristian Álvarez. A la segona, un llançament de falta de Juan Hernández va picar la fusta. Van ser les més clares per als arlequinats i costava de creure que no pugés cap gol al marcador. Però malgrat la dinàmica, Capó demana no fer-ne un gramassa.
tot és relativitzar-ho, no? És a dir, ho podríem veure que bueno, no fem un gol ni en pintura o veure que bueno, aquí vam tenir quatre ocasions molt clares que fan un altre, jo crec que en un altre context de potser en una altra situació col·lectiva en quant a nivell classificatori això potser tindries més tranquil·litat i ara doncs tot se'ns fa una mica en aquest aspecte una mica costa amunt, però ja et dic, relativitzant que les ocasions, les opcions per materialitzar hi són, i ara falta que la dichosa piloteta entri.
Avui l'equip, que va arribar ben entrada la matinada a la ciutat, ha tingut dia lliure abans d'encetar la preparació del Sabadell-Leganés de dijous a 9:45 de la nit a la Nova Creu Alta. L'Astralpool Natació Sabadell s'ha estrenat a la divisió d'honor femenina d'enguany i ho ha fet de forma contundent amb una golejada contra el Catalunya per 19-5. El debut va estar marcat pel paper destacat de les noves i per la falta de profunditat de banqueta. Ha estat una setmana complicada a Can Llong amb les juvenils i les cadets del club confinades i amb l'esquerrana Judit Forca sent baixa amb molèsties a l'esquena. Per aquest motiu, el tècnic David Palma donava especial valor al primer triomf de la temporada en Lliga.
Ja tenim ganes d'iniciar la Lliga i més jugant aquí a casa. Amb la situació que tenim de Covid ha sigut una setmana complicada, sobretot a l'hora de treballar una miqueta tàcticament, que aquesta setmana tenim intenció de fer recordatori. La setmana passada va ser bastant relaxada, després de la Supercopa, i aquesta setmana que fotíem aquí ja més canya física i volíem recordar tàcticament, doncs no teníem jugadores, entre la Judit i les petites que venen habitualment per fer partit i fer tàctic que no teníem, o sigui que érem grup de 9, 10 jugadores i no ho podem fer.
Pel que fa al partit en si, l'Astralpool el va deixar sentenciat al descans amb dos parcials consecutius de 6-1. Al final, de les 19 dianes de l'equip, 11 van dur la signatura dels tres reforços de l'estiu, Irene González i les holandeses Keuning i Van Serlot. D'aquesta última mostrava així la satisfacció després del triomf.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur. Avui era el final de la setmana i estem contentes d'haver-la conclòs així.
Recordem que ahir l'Astralpool havia de jugar el segon partit en dos dies contra l'Leioa, però un positiu al conjunt basc va obligar a suspendre'l. Canviem de qüestió, els ciclistes de la Vuelta agafen forces per reprendre demà la cursa. Avui dia de descans per al pilot amb una incertesa que creix per saber si es podrà o no finalitzar la Gran Ronda Espanyola a causa de la pandèmia. El nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz, ens apropa tota la informació.
Demà està previst que la Vuelta es posi en marxa de nou amb l'etapa entre Vitoria i Villanueva de Valdegovia, de 160 quilòmetres amb dos ports de primera entremig. Les emocions més fortes de la segona setmana de cursa quedaran reservades per al cap de setmana, amb els finals a la Farrapona i al mític Angliru. En aquestes batalles estarà immers David de la Cruz, el sabadellenc, que en aquests primers dies ha demostrat tenir bones cames i estar a prop dels més forts, és novè la general, a 2 minuts i 46 segons del líder, Richard Carapaz. El cap de files del Team Emirates ja deia que el seu objectiu era estar entre els 10 primers i, de moment, està complint amb bona nota. Ara espera poder seguir escalant llocs a la taula en el que és el seu gran repte de la temporada.
I l'Oar Gràcia es va treure l'espina que tenia ben clavada des de la temporada passada amb la victòria d'aquest cap de setmana. Els vertiblancs, que la darrera campanya van perdre els dos enfrontaments contra el Banyoles, no van fallar aquest cop tornant cap a Sabadell amb els dos punts a la butxaca. Triomf per 26-31 gràcies primer a un gran parcial favorable a la primera meitat i a saber administrar la renda durant la resta del partit. A diferència del que va passar la setmana passada en el derbi contra el Creu Alta, aquest cop els de Gerard Gomis no van patir amb una actuació molt sòlida. Pol Torres, autor de tres dianes, creu que es va reflectir el treball diari dels entrenaments.
Setmana a setmana doncs, anem practicant en els errors que anem cometent i jo crec que els partits que hem jugat fins ara ha sigut el que hem jugat més còmodes, en el que, a part de la victòria, també les sensacions són molt bones perquè vam poder jugar com volíem. I sí, al final doncs es va notant que setmana rere setmana anem agafant més ritme i aviam fins on arribem.
L'Oar escala fins al sisè lloc a Primera Nacional després de sumar la segona victòria consecutiva. El Creu Alta Sabadell, de la seva banda, es va quedar sense jugar per un cas positiu i la plantilla haurà de fer quarantena fins dilluns que ve. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 26 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb Pau Vitori. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.